L'esport al punt. Més medalles d'or per Michael Phelps als Jocs Olímpics de Pequín. El nedador nord-americà ja en suma 3 en el seu intent d'arribar a les 8. Ara, però, l'atenció està centrada en el tennis, en Rafael Nadal, que avui ha jugat el seu segon partit en aquest torneig de tennis en el quadre individual.
Pequín 2008. Els Jocs Olímpics de Pequín. A Catalunya Informació.
Primera connexió amb Pequín, seguint el partit entre Nadal i Leighton Hewitt, ha estat una de les enviades especials de Catalunya Ràdio. Marta García, bona tarda.
Hola, bona vesprada.
Segona victòria, deia Marta, de Nadal, aquest cop, com també hem comentat, davant l'australià Leighton Hewitt.
Sí, anava a dir que amb pocs problemes tenen el manacorí, que ha guanyat per 6-1 i 6-2, i per tant, Rafa Nadal, que després d'haver guanyat en la primera ronda a l'italià Potito Starace, doncs després d'aquesta victòria contra l'australià Leighton Hewitt, ja s'ha classificat per els vuitens de final, i podem confirmar ja també el seu rival, perquè serà Igor Andreyev. El rus ha superat en el primer set i en el seu partit contra Michel Gibral francès per 6-4, ha perdut en el segon per 3-6, però acaba de guanyar el tercer per 6-1, i per tant, Igor Andreyev, que serà el rival de Rafa Nadal.
Un partit així d'entrada sense molta història, perquè veient el resultat, tot i que s'havia comentat les dificultats del quadre que li havia tocat a Rafael Nadal, en aquest segon partit potser ha estat fins i tot més fàcil que en el primer enfrontament.
Sí, la veritat és que a priori el rival de la primera ronda, Potito Starace, era un rival més fàcil, però com dius, vaja, per 6-1, 6-2, i conforme hem vist el partit ha sigut ràpid, no ha tingut problemes destacats Rafa Nadal, que sempre ha tenit el seu servei pràcticament durant tot el partit, i per tant una victòria còmoda per al manacorí, com dèiem, ja estan els vuitens de final.
Al marge del que ha estat l'actuació de Rafael Nadal, aquesta victòria, aquesta segona victòria, per tant, refermant la seva condició d'un dels favorits per aconseguir medalla, hem de destacar alguna cosa més pel que fa a la competició de tennis a la jornada d'avui?
Doncs mira, sí, les eliminacions de Núria Llagostera, la mallorquina, que ha perdut davant la Xina Zheng Jie en 6-7, 6-1 i 6-4, ha perdut, i també ha perdut Maria José Martínez davant Dinara Safina, la russa, per 6-7 i 1-6. Han de jugar, però, encara avui en dobles, Llagostera i Martínez contra Vesnina i Esboranova, i també Anabel Medina i Virginia Ruano contra Koritseva i Perevinis.
Doncs d'entrada hem començat parlant de tennis, d'aquesta segona victòria de Rafael Nadal, com deien també, un dels candidats a aconseguir medalla. Hem de centrar-nos ara en el que ha estat la jornada de natació. Michael Phelps va camí d'aconseguir el seu repte personal. El nedador nord-americà ha guanyat aquesta matinada la tercera medalla d'or, una jornada en què s'ha tornat a batre en rècords del món i en què hi ha hagut participació catalana. Tornem a Pequín, Jordi Turria, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carles.
Primer ens centrem en la participació catalana, on hem de tornar a parlar d'Aswin Wildeboer.
Aswin Wildeboer, el nedador català, s'ha hagut de conformar amb un diploma olímpic i la veritat és que ja es pot considerar un èxit. Avui ha disputat la final dels 100 metres d'esquena, ha acabat en setena posició amb un temps de 53 segons i 51 centèsimes, és a dir, exactament el mateix temps que va fer ahir i que era el nou rècord d'Espanya. En aquesta final s'ha vist la victòria d'Aaron Pearsall, aquest nedador nord-americà que, a més de guanyar la medalla d'or, també ha batut el rècord del món, ara ha quedat en 52-54. I l'altra cursa de la que hem estat molt pendents era de les semifinals dels 200 metres estils. Mireia Belmonte ha estat una miqueta per sota del seu nivell, ha fet un temps de 2:13:45, ha estat el 14è millor temps i per tant no ha accedit a la final. Hem de dir que si hagués fet el temps del rècord d'Espanya que ella mateixa té i que va fer en els campionats d'Europa d'Eindhoven aquest mateix any, sí que hagués aconseguit situar-se a la final de demà. Així doncs, Wildeboer, setè, diploma olímpic, Mireia Belmonte fora de la final dels 200 estils.
Com dèiem, la competició de natació està totalment centrada en l'actuació de Michael Phelps. Vol aconseguir superar el rècord de Mark Spieth, però de moment ja ha igualat un altre rècord, el dels esportistes amb més medalles guanyades en el total de participacions en uns Jocs Olímpics.
Un barret de làtex blanc, un banyador amb tirants d'aquests moderns, amb els colors de la bandera dels Estats Units i amb un hipot connectat a les orelles. Així es presenta Michael Phelps a la piscina olímpica sempre abans de competir. Probablement lo de l'iPod, lo de l'MP3, la música, és per aïllar-se del fort ambient que hi ha en aquesta piscina. Sigui com sigui, de moment, la situació li va força bé. Avui ha batut un altre rècord del món i ha sumat una nova medalla d'or, la tercera, ha estat en els 200 lliures. Ha fet un temps de 1:42.96 i ha millorat el rècord que ja tenia ell mateix en 90 centèsimes. A més, avui s'ha situat com l'esportista que més medalles d'or ha guanyat en tota la història dels Jocs Olímpics. És a dir, en aquests Jocs ja en porta 3, però Atenes en va sumar 6 més. És a dir, que en té 9. Ha igualat a 4 esportistes més, Mark Spitz, que ho va aconseguir als anys 68 i 72, Paavo Nurmi, l'atleta finlandès que ho va fer en els Jocs del 20, del 24 i del 28, Larisa Latinina, una magnífica gimnasta que competia amb la Unió Soviètica i que va guanyar aquestes medalles al 56, al 60 i al 64, i Carl Lewis, l'atleta, el velocista nord-americà, que va guanyar 4 medalles d'or a Los Angeles, 2 a Seul, 2 a Barcelona i una l'any 1996. Així doncs, Michael Phelps s'ha situat ja a l'alçada dels millors i ben segur que demà els aconseguirà superar, perquè demà disputarà 2 finals més, els 200 metres papallona i els 4x200 lliure. Tothom coincideix a l'hora de dir que es convertirà en la gran figura i que batrà també el rècord del Mike Spitz, però sempre hi ha algú que pensa de manera diferent. Sentim el tècnic italià Maurizio Conconi, tècnic de la delegació espanyola, que pensa que el cansament li passarà factura.
Jo creo que puede ser esta un po, puede ser esto anche questo un poco su punto débil, ¿no? Quello di hacer mucha prueba e magari nella seconda parte del programma olimpico puede encontrar nadador che claro que tengono gana de llegar antes de él, ¿no?
A Michael Phelps li falten 5 proves per disputar els 100 i 200 papallona, els 200 estils, els 4x200 lliures i els 4x100 estils. Maurizio Conconi, aquest tècnic italià, també té una lleugera pista sobre qui pot ser la persona que bati en aquests Jocs Olímpics Michael Phelps.
Penso que pot ser Lochte. Son dos o tres nadadores que son importantes. Yo también pienso que será una grande olimpiada el coreano de los crawl, Pearsall, toda gente que no, creo no serà fàcil per ell.
En qualsevol cas, i faci el que faci Michael Phelps, encara que guanyi totes les curses que ha de disputar, hi haurà un rècord que no aconseguirà aquí a Pequín, el de més medalles entre or, plata i bronze aconseguides a la història dels Jocs Olímpics. En aquí, Larisa Latinina, la gimnasta soviètica, en suma 18, 9 d'or, 5 de plata i 4 de bronze. Per batre aquest rècord, Michael Phelps s'haurà d'esperar, com a mínim, fins a Londres 2012.
Catalunya Informació.
Bon dia.
Bon dia.
Per cert, on has passat la nit? M'he aixecat i no hi eres.
Al llit de les golfes.
Per què?
Home, de la manera que ronques no es pot dormir.
I no has passat fred?
No, i ara? Amb l'aïllament que vam fer dels sostres manté molt més l'escalfor. I a més estalviem energia.
A Fecsa Endesa et donem solucions perquè estalviïs energia. Informa't al 902 50 88 50. Fecsa Endesa. Compromís amb la sostenibilitat. Compromís amb el servei.
Pequín 2008. Els Jocs Olímpics de Pequín. A Catalunya Informació.
Més notícies dels Jocs Olímpics. 3 equips espanyols han hagut de patir fins l'últim moment per guanyar els seus partits avui als Jocs. L'equip masculí de bàsquet ha aconseguit la seva segona victòria de la primera fase. Els jugadors d'Aito García Reneses s'han imposat a la Xina per 85 a 75, però han calgut 5 minuts de pròrroga per superar l'equip de Yao Ming. Tornem a Pequín. Xavi Soler, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carles. Doncs molta gent es fregava els ulls en el minut 2:30 de l'últim quart del partit entre Xina i Espanya, l'Olímpic Basketball Gymnasium de Pequín. La selecció local guanyava de 13 punts, després d'anar gairebé sempre dominant el marcador, però ha acabat perdent a la pròrroga. I és que la sorpresa ha estat a punt de saltar en aquest pavelló, on la selecció xinesa ha dominat tres quartes parts del partit d'Espanya, tot i el bon inici dels espanyols, que han començat guanyant gràcies al bon paper de Rudy Fernández. Els xinesos han capgirat el marcador gràcies a l'encert en els triples, que semblava difícil d'igualar. Doncs l'han mantingut a la selecció xinesa en la primera part, on han arribat a guanyar de 15 punts, i el descans ho feien de 9, 46 a 37. Quan semblava que remuntaria la selecció espanyola, a la segona part, els xinesos han continuat encertant des de fora, i quan faltaven 8 minuts i mig pel final, se situaven 13 amunt, 64 a 51. Semblava molt tard per a la selecció espanyola, però amb Gasol prenent la responsabilitat, ha fet 18 punts entre l'últim quart i la pròrroga, han aconseguit igualar el partit a 70 amb un triple de Juan Carlos Navarro i a 72 amb una cistella de Pau Gasol. Fins i tot, a 6 segons del final, una recuperació de Ricky ha fet que Espanya tingués l'opció de guanyar el partit en el minut 40, però el llançament del mateix Ricky no ha entrat. A la pròrroga, l'esforç dels xinesos s'ha notat i Espanya ha escombrat l'equip que entrena el lituà Jonas Kaslauskas, que ha augmentat molt la seva moral després de perdre de 31 punts contra els Estats Units en la primera jornada. El resultat final ha sigut de 75 a 85. Quan tothom estava molt pendent dels jugadors NBA que té Xina, Yao Ming i Yan Lian, i el recentment fitxat pels Lakers Sun Yue, el protagonisme l'han agafat altres, els tiradors desconeguts pel públic europeu Liu Wei i Zhu Fengyu, que han clavat 5 triples Zhu Fengyu, han tingut el seu moment de protagonisme, i el pivot ex-NBA Wang Zizi, segurament el xinès menys mediàtic que ha jugat en aquella lliga i que avui ho ha fet realment bé. Però han sigut incapaços d'aturar la parella catalana formada per Pau Gasol i Rudy Fernández. 50 punts, 18 rebots, 8 assistències i 4 taps entre els dos. Pràcticament la meitat o més en tots els aspectes estadístics de l'equip espanyol. Pau Gasol, com sempre, i Rudy Fernández sembla que està davant de la seva competició. També molt de protagonisme pel jove Ricky Rubio, que ha jugat pràcticament sencers els minuts decisius i, tot i que ha estat malament en el llançament, ha donat 4 assistències i ha recuperat 5 pilotes. Demà passat, la selecció espanyola s'enfronta a Alemanya, que avui ha perdut clarament contra Grècia per 87 a 64. És el preludi al partit estrella d'aquesta primera fase, el que tothom espera dissabte vinent, Estats Units-Espanya. L'equip d'Ito García Reneses tancarà aquesta primera fase contra Angola.
Al torneig masculí de waterpolo, victòria important de la selecció espanyola. Els jugadors de Rafa Aguilar s'han imposat a Austràlia per 9 a 8 en un partit molt igualat. De fet, s'enfrontaven dues de les seleccions amb opcions d'aconseguir medalla.
També ha patit la selecció espanyola de waterpolo en el seu partit contra Austràlia. Ha guanyat 9 a 8. I la veritat és que ningú no ho hauria dit després de veure el primer quart, que ha acabat amb 4 a 0 pels jugadors de Rafa Aguilar, que s'han imposat totalment la seva rival, que era Austràlia. Ja a la meitat la cosa s'ha igualat una miqueta més, 6 a 4 era el marcador. Després del tercer quart, 8 a 6, i els australians, miqueta a miqueta, com unes formiguetes, s'anaven apropant en el marcador fins a aquest 9 a 8 final, amb una falta al final, uns últims segons que s'han fet repetir. En qualsevol cas, Xavi García, el jugador català que ha estat el màxim golejador del partit amb 3 gols, diu que la situació l'han tingut controlada.
Nosaltres, quan hem demanat el temps mort, encara quedaven 22 segons de temps total i nosaltres teníem 20 segons. Estava clar que ells podien tenir una última possessió si la jugaven bé de 2 segons i bueno, hem aconseguit el que volíem, que era aguantar la nostra possessió i que només els hi quedés 2 segons i gairebé que no tinguessin opcions.
Espanya suma ja 2 victòries en aquest torneig olímpic. En la jornada inaugural va derrotar Canadà per 16-6 i s'ha situat molt a prop de la classificació pels quarts de final, tot i que encara tindria opció de ser primera del grup i anar directament a les semifinals. Com diu Ivan Pérez, el més important és que avui han eliminat, entre cometes, un dels rivals directes com és Austràlia.
Austràlia és rival directo, entonces ya por lo menos tenemos el partido a favor. Intentaremos pues por lo menos contra uno de los dos partidos que viene a ganarlo, si no contra Grecia, y entonces ya estaremos ahí.
I abans d'acabar encara una anècdota, perquè en el mateix grup d'Espanya, atenció a aquest resultat, Montenegro 12, Canadà 0. Mai una selecció en un torneig olímpic s'havia quedat sense fer cap gol.
Més resultats d'esports d'equip. La selecció espanyola d'handbol ha guanyat Polònia aquest matí per 30 a 29. També un partit molt igualat, i on el porter del Barça, David Barrufet, ha tingut una actuació més que destacada.
I on també s'ha viscut un partit emocionantíssim ha sigut a l'OSC Gymnasium en el partit entre Espanya i Polònia d'handbol masculí. L'equip espanyol perdia a 12 minuts del final per 22-27 i, com en el cas del partit de bàsquet, poca gent hagués apostat diners per la victòria de l'equip de Juan Carlos Pastor. Però han aconseguit una remuntada, com la que van fer en el primer partit contra Croàcia, amb la gran diferència que avui sí que l'han completat i contra Croàcia els espanyols van acabar perdent per 31-29. A partir d'aquest 22-27, l'heroi del partit ha sigut Albert Roques, que ha marcat 5 dels últims 8 gols de l'equip espanyol, marcant també el definitiu 30-29. A l'última jugada, Polònia ha tingut l'opció d'empatar el partit, però el llançament llunyà de Bielecki l'ha aturat el veterà Ombrados. Albert Roques parla del patiment en el dia d'avui i dels instants finals.
Sempre estàs amb l'intríngulis aquí dintre, no? Una mica de veure què passarà, no? Però bueno, també s'ha de tenir la confiança de que les coses surtin bé i alguna vegada tenia que somriure una altra la sort de cara, no?
Després de la primera derrota dels espanyols contra Croàcia, aquesta victòria ha estat molt important per poder aspirar a una millor posició de cara als encreuaments de quarts de final. El partit també ha servit per veure com els jugadors més en forma de l'equip estatal són Albert Roca, 7 gols avui, i l'extrem del Barça, Juanín García, 6. En canvi, un mal moment de forma del també blaugrana Iker Romero, avui només un gol, tampoc va fer un bon partit en el seu debut contra Croàcia. Ara la selecció espanyola masculina d'handbol té un tràmit a la pròxima jornada, demà passat, contra la dèbil selecció anfitriona. Dissabte, partit dificilíssim contra França. Per tancar aquesta primera fase, jugaran contra el Brasil, que entrena el gironí Jordi Rivera.
Pequín 2008, els Jocs Olímpics de Pequín, a Catalunya Informació.
Mentre que amb altres companyies parles per telèfon i prou, amb Ono per 28 euros tens telèfon amb línia i trucades incloses. I per 0 euros més tens televisió de 40 canals. I per 0 euros més encara, videoclub amb 1.000 programes gratis. I a més, ara que comença la Lliga, tens cada partit per només 1 euro. Amb d'altres ni ho somnis, perquè per 0 euros no et donen res més. Desperta't, home, desperta't. Truca al 1400, passa per una botiga Ono o entra a ono.es i comprova-ho tu mateix. Ono és com les coses bones.
L'esport al punt.
Passen 2 minuts de 3:15 de la tarda. Encara tenim més resultats de la jornada d'aquest matí als Jocs Olímpics. Hem de parlar de piragüisme d'Aigües Braves, on el lleidatà Guillem Díez ha quedat fora de la final de Carú.
El piragüista de la Seu d'Urgell, Guille Díez Canedo, està enfadat perquè avui no ha pogut disputar la final de K1 d'eslàlom d'Aigües Braves. L'últim obstacle del recorregut a les semifinals l'ha relegat al 14è lloc i això li ha impedit classificar-se.
Sí, enrabiat per aquesta part que és que he tocat l'últim remonte i d'una manera molt lleugera, més, no és que me l'hagi menjat i aquest toc fa que en comptes d'estar cinquè i estar lluitant per les medalles a la final, que és el que hauria estat sense ell, pues, em quedo el 14 i fora d'ella.
La decepció del piragüista de la Seu és diferent a la del seu company Ander Elósegui, que s'ha quedat a només un pas de la medalla en la prova de Seu d'Aigües Braves, ja que ha acabat quart, tot i que és la millor classificació de l'eslàlom espanyol en la història olímpica. Díez Canedo ja acaba la participació en els seus primers Jocs Olímpics, que per ell és una experiència inoblidable.
Bé, em queda la sensació de que uns Jocs són algo molt gran, però que bueno, puc remar bé i competir bé tant en aquesta competició com si sigui un Mundial, com si sigui un Campionat d'Espanya i Catalunya. A mi la veritat és que m'agrada molt, m'ho he passat molt bé competint i crec que he sabut portar molt bé la pressió de competir en uns Jocs Olímpics.
Guille Díez Canedo continuarà a Pequín i no té previst tornar a la Seu d'Urgell fins al dia 21.
Un altre punt negatiu del que ha estat l'actuació de la delegació espanyola aquest matí ha estat el torneig femení d'hoquei herba. L'equip espanyol ha perdut clarament contra Austràlia per 6-1. D'aquesta manera, Marta García, les jugadores de Pablo Soz, perden qualsevol opció, de fet, de poder accedir a semifinals.
Sí, la veritat és que s'ho han complicat després d'encaixar 2 derrotes consecutives. Aquesta, com comentaves, avui mateix en l'Olympic Green Hockey Stadium de Pequín per 1-6 contra Austràlia. Això que havia començat bé el partit per a l'equip espanyol perquè s'havia marxat en el marcador amb un gol de la seva capitana, la catalana Sílvia Muñoz. Però pràcticament mitja hora després han empatat les oceàniques i a partir d'ací, doncs, pluja de gols australians que ha acabat, com dèiem, amb aquest 1-6. L'egarenca Sílvia Bonastre ens explica per on passen ara les opcions de l'equip espanyol.
Els partits han sigut una mica igual a les lectures, que comences bé i aguantes el resultat i en cosa de 20 minuts o d'una part doncs giren el resultat i guanyen, no? I jo crec que ara potser el que hem de pensar és que els dos partits que ens venen són com 2 finals i intentar entrar al 5è o 8è, no baixar el cap i oblidar els 2 primers partits, perquè si no, és un torneig molt llarg i no tirem endavant.
Doncs el pròxim partit de la selecció espanyola femenina d'hoquei herba serà dijous contra Corea i serà a les 12 del migdia, hora de Catalunya.
Més a punts dels jocs, aquesta matinada s'ha disputat una de les finals de la competició de gimnàstica artística. Està la final per equips masculina, una final, Marta, dominada clarament per l'equip xinès.
Domini aplaçant en aquesta final. Dissabte en la qualificació ja van veure l'excel·lent nivell que presenta l'equip xinès i si algú tenia dubtes segur que es van esvair en aquest moment. Avui els xinesos emocionadíssims al rebre la medalla que per cert ha entregat Joan Antoni Samarang ho han corroborat amb la medalla d'or aconseguida i amb els pràcticament 8 punts que li han tret al segon classificat l'equip japonès. El bronze ha sigut per als Estats Units i hem d'anar fins a la sisena posició per trobar Rússia, que ja des de Sydney 2000 no és aquell equip imbatible de fa algunes dècades. Tampoc Romania ha estat a l'alçada del que s'esperava. Bé cert que l'equip femení sempre ha sigut en conjunt més potent que el masculí, però la setena posició de Dragulescu i companyia pot ser sap a poc. Alemanya quarta i Corea cinquena, la final tancada a França amb la vuitena posició. Atenció dijous a la final individual del concurs múltiple amb Yang Bei, el líder de l'equip xinès, que no deixarà escapar segurament l'ocasió de ser campió olímpic a casa seua, sobretot després de l'ensopegada a Atenes. I ha destacat també les opcions del jove alemany Fabien Ambueschen. Demà es disputa la final femenina per equips, on no estarà l'equip espanyol. Xina també és favorita, però no ho tindrà tan fàcil com en la competició masculina. El potencial de l'equip nord-americà fa que unes i altres siguin les principals favorites al títol.
I completem la informació del que ha estat la jornada dels Jocs Olímpics de Pequín amb altres resultats d'aquest matí. Ens centrem en la vela i l'esgrima.
En vela, les catalanes Natàlia Via Dufresne i Laia Tutzó ocupen el segon lloc de la classificació general de la categoria 470, després d'haver disputat quatre regates darrere de l'embarcació australiana. Aquest matí han estat sisenes en la quarta regata. En la categoria masculina de 470, Onan Barreiros i Aaron Sarmiento ocupen el tercer lloc de la general també després de quatre regates. Avui han estat novens en la quarta regata disputada. En 49ers, Marina Labau ocupa el segon lloc de la classificació general després de quatre regates, només la supera la xinesa Zhang Yin. En la categoria masculina de 49ers, Ivan Pastor és 16è a la general després que avui ha acabat 18è a la quarta regata. I en la categoria làser femenina, Susana Romero és desena a la classificació general després de dues regates disputades. I en masculina làser, Javier Hernández és 21è a la general també després de les dues regates d'avui. En esgrima, aquest matí han estat eliminats Jaime Martí i Jorge Pina, tots dos en l'especialitat de sable. Martí ha caigut en setzens de final contra el xinès Man Zhong i ha estat molt crític amb l'àrbitre del combat, mentre que Pina ha caigut eliminat en quarts de final contra el francès Nicolas López.
Pequín 2008, els Jocs Olímpics de Pequín, a Catalunya Informació.
8 minuts i les 3 de la tarda, deixem ja els Jocs Olímpics, passem pàgina i hem de parlar també del Barça, que espera fins a última hora per tornar a la competició oficial. L'equip blaugrana, després de la decepció que va significar el final de la temporada passada, haurà de jugar, com tothom sap, la fase prèvia de la Lliga de Campions. Aquesta tarda hi haurà la primera llista oficial de convocats de Pep Guardiola i potser la solució al cas de Samuel Eto'o. Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda.
Si no hi ha un canvi d'última hora, Eto'o segueix al Barça i estarà en aquesta llista de convocats.
És l'últim serial de l'estiu que té data de caducitat aquesta mateixa tarda. Guardiola comunicarà oficialment la postura i la decisió del club. Tal com va passar amb Messi, Guardiola, el tècnic, ha dirigit tot el procés de relació amb el davanter camerunès. Ahir va parlar amb Eto'o i els últims dies ha consensuat la continuïtat del camerunès amb els capitans i els jugadors amb més pes específic del vestidor. L'objectiu és garantir una bona convivència durant la temporada i un compromís inequívoc del jugador amb l'equip. Tot això mentre el club espera la reunió entre Silva i el València per iniciar l'ofensiva definitiva per fitxar el canari i tancar la plantilla. En aquest sentit, fa només uns minuts, el president del València ha indicat que Silva no marxarà del València. A tot això, el Vístula de Cracòvia vol aprofitar precisament això, que el Barça està pendent de moltes altres coses. Arriben amb la Cantarella, que és un somni jugar contra el Barça al Camp Nou, que tenen baixes importants, mitja defensa està lesionada, però també deixen anar que busquen un bon resultat, un empat al partit d'anada per apurar les seves opcions a la tornada a Cracòvia. El seu entrenador, Maciej Skorża, vol aprofitar la pressió que té el Barça per passar a la fase de grups.
Jugarem contra un equip que també s'equivoca, que està en un període de canvis, i contra un equip que té molta més pressió que nosaltres. Realment, la pressió sobre el Barça perquè entri a la Champions és molt més gran que no pas la nostra, i durant el partit tindrà alguns moments de feblesa, i de nosaltres depèn aprofitar aquests moments o no.
Els polonesos han estrenat la nova gespa de l'estadi, i han entrenat, i avui, aquesta tarda, hi entrenarà el Barça.
Recordeu, doncs, demà a 3:15 del vespre comença la temporada oficial del Barça de Pep Guardiola.
Torna l'emoció.
El color, l'ambient, la sonoritat.
Tornen els nervis.
Comencem a iaia, iuiuiui.
Després de l'aventura americana,
el Barça afronta el primer partit decisiu per al seu futur més immediat.
I això ho resum tot.
Aquest dimecres, a 3:15 del vespre, Barça-Vissua de Cracòvia, partit d'anada de la prèvia de la Champions. Segueix-lo amb la transmissió d'en Puyol.
A Catalunya Ràdio.
A partir de 3:15...
La transmissió d'en Puyol de futbol a Catalunya Ràdio és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport.
Fins ara el cotxe només li ha ocasionat despeses? Ara, contractant SegurCaixa Auto, l'assegurança d'automòbil sense sorpreses de la Caixa es podrà beneficiar dels avantatges que li ofereix el nou dipòsit auto, un dipòsit a 6 mesos amb una rendibilitat atractiva. Alguna vegada el cotxe li havia donat tant? Nou dipòsit auto. Agraeixi-ho al seu cotxe. La Caixa. Parlem?
Més futbol, també hem de parlar de l'Espanyol. Aquest matí l'equip blanquiblau ha viatjat a Holanda, on farà el tercer estatge de pretemporada i on té previst jugar 4 partits amistosos. Anem cap a Holanda. David Clopés, bona tarda.
Hola, bona tarda. L'Espanyol jugarà 4 partits en 8 dies contra equips de la primera divisió holandesa. Demà contra el Volendam, divendres contra el Willem II, diumenge davant del De Graafschap i dimarts contra el NEC Nimega. 4 partits que han de servir per dues coses. Polir, d'una banda, els problemes en defensa i acabar, d'altra banda, d'assimilar el sistema 4-3-3 que vol imposar Tintín Márquez. El tècnic no l'acaba d'agradar els errors comesos en defensa, els amistosos de Peralada i Portugal, i per això ha demanat al club que fitxi un central experimentat. Els centrals de la plantilla s'ho prenen amb filosofia, com és el cas de Dani Jarque.
Mientras aporte algo nuevo y aporte cosas, será bienvenido, por supuesto. El club sabrá, el entrenador, o sea, no es mi función, o sea, si quiere traer un central, que lo traigan, o sea, no, es que no hay ningún problema. Ellos sabran, el entrenador es el que tiene que decidir.
Márquez s'ha endut a Holanda 25 jugadors, 21 del primer equip, Julián i el central Víctor Ruiz del filial i els juvenils Òscar Silva i Didac Vila. L'equip ja està instal·lat a Dorbert, a 8 quilòmetres d'Arnhem. Aquesta tarda a les 7, primera sessió d'entrenament. Demà a les 7 també de la tarda, primer amistós al camp del Volendam.
Més equips catalans que comencen la pretemporada. Avui ha estat el torn dels jugadors de l'equip de bàsquet del Plus Pujol Lleida. Recordem, la pròxima temporada jugarà la Lliga LEP Or.
L'equip de bàsquet Plus Pujol Lleida de la Lliga LEP d'Or torna avui a l'activitat després de les vacances d'estiu. Aquest matí fan les proves mèdiques i a la tarda fan el primer entrenament de la pretemporada al pavelló Barres Nord. A la cita d'avui falten 2 dels 5 fitxatges que de moment ha fet l'equip. El base cedit pel CAI Saragossa, Quino Colom, que ha guanyat fa poc la medalla de bronze en l'Europeu Sub-20, i l'exjugador del Tenerife, el nord-americà Jimel Lewis, amb permís del club per incorporar-se més tard. No han faltat els 3 jugadors que continuen de la temporada passada, Marcus Toledo, Alberto Miguel i Rafael, i les altres 3 incorporacions que ha fet l'equip, Roger Fornas, del Leche Río Breogán, Salva Arco, del Bruesa, i el nord-americà Troy Debris, d'un equip ucraïnès. L'entorn de l'equip continua sent Edu Torres.
Sí que és veritat que potser aquest any doncs les coses estan anant una mica més a poc, però home, també és veritat que amb un pressupost més alt doncs podríem sortir, jo diria que per totes, no?
El Plus Pujol Lleida gestiona ara 2 fitxatges més per completar la plantilla, un base i un pivot.
En alguns esports està a punt de començar la pretemporada, com hem sentit, i en d'altres, tot just ara, s'ha acabat la temporada. És el cas del beisbol, on aquest cap de setmana s'ha jugat l'última jornada de Lliga, on el Barça i el Marlins de Tenerife es disputaven el títol. El resultat no ha estat gaire bo pels catalans.
El Barça de beisbol ha acabat la Lliga segon, darrere dels Marlins de Tenerife. El cap de setmana el Barça tan sols ha pogut guanyar un partit dels 2 que havia d'aconseguir a Barcelona, de manera que no ha estat suficient per superar amb victòries els canaris a la Lliga. Malgrat això, guanyar un d'aquests 2 partits contra els Marlins ha acabat tenint un premi menor. Albert Díaz és jugador del Barça.
Després de la desfeta del primer dia i la desil·lusió per no poder ser campions de la Lliga, el fet de guanyar el segon partit al matí del diumenge i classificar-nos per Europa, quedant segons classificats de la Lliga, doncs et quedes amb un bon gust dintre de que el consol és menor, no? Ja que les nostres aspiracions eren ser campions.
El Barça ha tingut 2 ensopegades al llarg de la Lliga que han acabat sent decisives a Bilbao i Gijón.
Si aquests 2 partits, que en teoria sobre el paper hauríem d'haver guanyat, ens haguessin fet arribar empatats a victòries i derrotes contra els Marlins, i que hagués estat un final de Lliga molt més igualat. I el que diria és això, no ens ha faltat res, l'equip ha lluitat fins al final, i jo diria que ens ha sobrat aquestes 2 derrotes inesperades i que al final ens han ens han costat gairebé el campionat.
A la Lliga d'aquesta temporada, doncs, el Barça ha acabat segon, el Sant Boi tercer i el Viladecans setè.
Abans d'acabar, recordar les dues notícies immediata pel que fa als Jocs Olímpics, la victòria de Rafael Nadal al segon partit a Pequín i també la primera llista de convocats aquesta tarda del nou Barça, del Barça de Pep Guardiola en el primer partit de Lliga de Campions.
Ara, el 05 que t'emocionarà és el de Zurich Connect, perquè des de mig euro al dia assegura el teu cotxe i amb tota l'experiència de Zurich. Contacta ja al 902 25 00 85 o per internet. Connecta amb els experts. Zurich Connect.